Radio Estel. Plusvàlua, un programa dirigit per Carla Gràcia i produït pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials.
Meva va comprar un pis a l'Eixample de Barcelona amb la seva parella, en Marc. El pis, de 60 metres quadrats i amb dues habitacions, els va costar gairebé 400.000 euros. Era un molt bon preu aleshores i els dos cobraven un bon sou. A més, el centre de Barcelona sempre pujarà el preu, em deien. La colla d'amics els miràvem admirats. Pocs tenien parella o possibilitats de comprar un pis així, però semblava la millor opció, tant com a inversió com per a qualitat de vida. De tot això fa més de 6 anys i la crisi ha canviat la vida de la Marta i del Marc. Avui el Marc està a l'atur i la Marta, funcionària, pateix cada dia per les retallades i els anuncis de reducció de salaris. Paguen una hipoteca de 1.800 euros i amb prou feines tenen diners per les despeses d'aigua, llum i gas. Les seves famílies els ajuden, però la tensió que pateixen és insostenible. Han intentat vendre la casa, però el seu valor actual és de 290.000 euros. Es resisteixen a perdre tants diners i fins i tot en aquest cas no troben compradors. Quan s'han plantejat llogar-la, com a molt els han ofert 1.100 euros. Haurien de seguir pagant la diferència per la hipoteca. Avui la Marta i el Marc es pregunten què els va fer entrar en aquella bogeria, pensar que podien tenir un pis de gairebé 400.000 euros i, sobretot, pensar que comprar-lo els faria sentir més feliços i segurs amb la seva vida. Tota la resta d'amics els consolem, dient que no va ser una bogeria seva, sinó de gairebé tot el país. Bona tarda i benvinguts a Plusvàlua.
Si vols dir la teva, connecta't al Facebook del programa a facebook.com/plusvalua, al nostre blog plusvalua.cat, per mail a participa@plusvalua.cat o truca'ns al telèfon del directe 93 409 2771 o 93 409 2772. Volem saber la teva opinió.
L'article 25 de la Declaració Universal dels Drets Humans diu així: tota persona té dret a un nivell de vida que asseguri, per ell i la seva família, la salut i el benestar, especialment quan alimentació, vestir, habitatge, assistència mèdica i els serveis socials necessaris. Per la seva part, en l'article 26 de l'Estatut d'Autonomia del 2006 llegim el següent: les persones que no disposen dels recursos suficients tenen dret a accedir a un habitatge digne, per la qual cosa els poders públics han d'establir per llei un sistema de mesures que garanteixi aquest dret.
Bona tarda, senyor Pere Esteve, expresident de la Federació de Cooperatives d'Habitatges de Catalunya, conseller delegat de les Sales Serveis Immobiliaris i president de la Fundació Sales. Bona tarda, benvingut a Plusvàlua de Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Bona tarda.
Tota aquesta bogeria, com està ara?
Bé, la situació és de que el preu dels habitatges es van situar molt en funció de la capacitat de les persones de poder pagar unes quotes hipotecàries amb uns tipus d'interès baix. Això va provocar, doncs, un alça en el sector de l'habitatge totalment incomprensible. Incomprensible perquè realment el sector de l'habitatge, que l'habitatge és un dret constitucional, hauria d'haver estat dins de l'àmbit del món industrial una indústria més, no un sector en què en funció de les possibilitats dels ciutadans agafés una situació d'especulació fora de context, amb uns mites totalment fora de lloc, com que és que l'habitatge doncs, sempre puja, l'habitatge no baixa, i això doncs, ha malmès doncs, a unes previsions de les famílies d'una manera molt greu.
Vostè des de fa gairebé 20 anys, o potser més, es dedica a portar un model diferent d'accés a l'habitatge, molt més social. Expliqui'ns.
Sí, bé, nosaltres des que van néixer l'any 92, bàsicament, tots els habitatges que estem fent és amb sistema de comunitat de propietaris. Nosaltres des del primer moment vam pensar que era un model d'accés a l'habitatge molt més just, molt més participatiu, molt més transparent, en el fons molt més segur i molt més racional. Aleshores, els habitatges en règim de comunitats de propietaris, el que fem és que la relació entre les persones a l'hora de desenvolupar aquestes promocions estiguin dintre del marc de la llei de les cooperatives d'habitatges de Catalunya. Un instrument que està molt ben fet per gestionar persones, per gestionar la relació entre les persones amb una activitat empresarial com és les promocions d'habitatges. Fruit d'això, doncs, durant aquests 20 anys, hem estat fidels a un model d'accés a l'habitatge i el que haig de dir és que molts dels joves, que quan ets jove doncs no tens temps d'haver fet un estalvi, doncs el model doncs, permetia que molts d'aquests joves, gràcies a que els preus d'aquests habitatges eren hasta d'un 20 i un 30% per sota dels preus de taxacions, els préstecs hipotecaris els permetia accedir a l'habitatge doncs, pràcticament sense fer una aportació de l'entrada. El qual doncs, hi havia moltes promocions que entre un 60 i un 70% del jovent, dels socis eren jovent, doncs, que accedia perquè tenien una capacitat d'endeutament però no amb la mesura i ni amb els números que doncs, fa un moment acaba d'indicar. No?
Senyor Pere Esteve, vostè diu un model més just, més social. Com funciona exactament això de les comunitats de propietaris, que últimament ens sentim en parlar molt, i exactament sembla més difícil d'entendre, no? Potser.
Bé, el sistema és molt senzill. Nosaltres, des de Sales, el que fem és detectar les necessitats que hi ha d'habitatge en el municipi. Se segmenta, perquè hi ha diferents tipologies d'habitatges, des de protecció oficial, segment mig i segment més alt, i en funció d'aquestes necessitats, nosaltres el que fem són estudis, i a partir d'aquí fem la recerca d'aquests ciutadans doncs, que necessiten aquesta tipologia d'habitatge, i a partir d'aquí doncs, es comencen aquests projectes. El que és molt important és que el ciutadà doncs, percebi que aquest habitatge doncs, el que realment li costa és el que costa fer-lo. Pensi que nosaltres treballem des d'un punt de vista molt important en transparència. Aquestes comunitats de propietaris, doncs, si són 30, 40, 50 habitatges, sempre es creen uns comitès de fase que se'n diuen, que són uns representants d'aquestes comunitats, de 6, 7, 8 persones, i que bimensualment ens reunim per explicar com està marxant la promoció des del punt de vista de la gestora, també de la cooperativa, per rebre tota la informació d'aquest procés. Aleshores, tota aquesta informació que discutim, doncs, els socis que no hi són, doncs, a través de la nostra pàgina web es penja l'acte i tota la informació que s'ha facilitat. En aquestes reunions es tracten temes molt, molt concrets, que és com està marxant la promoció, la situació del planning respecte als temps que s'han fixat, el cost de la promoció detallat en totes les partides que té, la situació de l'aportació dels socis, l'origen i aplicació dels fons, què n'han fet els diners que s'han aportat on s'han aplicat i, finalment, el balanç de la situació de la fase. Tota sí. Aquesta informació és la que, d'alguna manera, s'aixeca un acte, es penja a la pàgina web i el resta de socis en poden percebre i veure tota la informació i, si tenen algun dubte, sempre tenen el servei del nostre email per poder establir doncs, una comunicació.
És a dir, que si jo, per exemple, ara tingués necessitat d'un habitatge o qualsevol dels nostres oients en aquest moment, seria qüestió d'agrupar-nos nosaltres, ens agrupen vostès, posar una disposició de diners, no? Com funciona a nivell pràctic?
Bé, a nivell pràctic és una mica el que deia. Nosaltres el que hem de detectar és quines necessitats d'habitatges hi ha en un determinat municipi. A partir d'aquí el que fem és comunicar-ho, anunciar-ho. A partir d'aquest moment, doncs, el ciutadà s'acosta a casa nostra i ens diu, jo estic, puc estar interessat en aquest habitatge. Altres persones s'acosten a casa nostra perquè tenen interès d'adquirir un habitatge dintre d'aquest sistema, en el qual en aquell moment potser no tenim aquest tipus de promoció. Aleshores, el que es fa és unes enquestes i coneixem les necessitats certes d'aquestes persones. A partir d'aquí, també ens posem en marxa per intentar trobar aquest sòl que permeti doncs, desenvolupar aquesta promoció dins del marc que aquestes famílies o aquests ciutadans doncs, necessiten.
I podríem tenir llavors un habitatge sense marges.
Sí, sí. En definitiva, nosaltres, des del punt de vista de sales, som una gestora que aquesta comunitat doncs, el que fa és un percentatge, ens el paga per la nostra gestió i per gestionar, diríem, el patrimoni de totes aquestes famílies amb la finalitat d'obtenir doncs, aquest habitatge.
Moltes gràcies, senyor Pere Esteve. Seguim parlant d'habitatge. Tenim amb nosaltres el senyor Anton Gasol, doctor en Economia, vocal de la Junta de Govern del Col·legi d'Economistes. Bona tarda, senyor Gasol.
Bona tarda.
Vostè va escriure en el seu moment un llibre que es diu Tal com jo ho veig, Ciutadans i Economia avui, que bé, l'avui era del 2004, si no tinc mal entès.
Sí.
En la seva contraportada deia com de car s'han posat els pisos i què passarà si pugen els tipus d'interès amb hipoteques a tants anys. Era el cas que escoltàvem de la Marta i el Marc. Avui com ho veu, senyor Gasol?
Bueno, veig que aquella cosa que era un somni, aquell somni que, en paraules de Salvat Papasseit, de la casa que vull, que la mar la vegi i uns arbres amb fruit que me la festegin, s'ha convertit en un mal son. I s'ha convertit en un mal son per culpa, per causa, dels totxos que han estat les persones que han administrat segurament l'etapa més dolça que mai hagués registrat l'economia espanyola i catalana, que era una baixada continuada i sostinguda dels tipus d'interès que havien de fer que la gent, en lloc del que estava passant als anys 90, que estaven pagant un 16 o un 17% del tipus d'interès i compraven un pis amb una hipoteca de 10 o 12 anys i pagaven un 50% d'interessos més enllà del capital durant aquest temps, ara estan la gent que està endeutada amb hipoteques, les seves hipoteques deuen ser de l'ordre de 22, 24 o 25 anys, vol dir que han doblat el període de pagament, els tipus d'interès han baixat més de 4 vegades i, en canvi, estan pagant una quantitat gairebé, no aproximada, molt aproximada al que estaven pagant d'interessos abans per causa d'haver allargat tant el període. Total, que jo crec que el millor registre històric de l'economia espanyola l'han malbaratat els administradors que en aquell moment estaven al davant, que això vol dir els polítics, d'un signe i de l'altre, perquè això va començar amb el govern del Partit Popular, va continuar amb el govern socialista, no hi va fer res l'autoritat supervisora, el Banc d'Espanya, i les institucions financeres es van abocar a un negoci que ha emplenat els seus balanços de pèrdues. Però pèrdues durant tota la vida d'aquestes operacions. Estan fent, o estaven fent, hipoteques amb uns diferencials sobre l'Euríbor minsos, els promotors sense ni diferencial, i aleshores resulta que ara van a captar els diners amb uns diferencials molt més alts. Vol dir que compren el diner molt més car que el venen. I això durant una colla d'anys. I ja es veu que això és difícil de sostenir. I és que les institucions financeres són un tipus d'institucions que van a l'inrevés de tothom. Quan hi ha expansió econòmica, normalment l'activitat econòmica s'encareix perquè hi ha molta alegria. I quan va a comprar roba és més cara, i quan va a comprar un cotxe és més car, i quan viatges és més car, i quan va a un restaurant és més car. I quan hi ha contracció econòmica, hi ha rebaixes que es produeixen cada cop més aviat i amb més intensitat, i les institucions financeres fan justament el contrari. Quan hi ha expansió econòmica, competeixen per allò que se'n diu de quota de mercat. Jo vull fer més hipoteques que el veí i abaixen els preus. I quan hi ha contracció econòmica, no volen donar ni un crèdit. I aleshores, el crèdit competeixen per el que se'n diu per marge. És a dir, vull encarir...
És la situació que tenim ara.
Que és la que tenim ara. Vull encarir el crèdit. quan ara tothom està baixant els preus. Els altres diuen, doncs ara jo l'encareixo. Per tant, és una posició contrària a el que seria la racionalitat econòmica. I porta on porta.
Com s'hagués pogut evitar?
S'hagués evitat... Hi havia moltíssimes maneres d'evitar-ho. Evidentment que hi havia molts agents implicats en tota aquesta operació, però hi havia una manera que ho ha dit molt bé el Pere Esteve. Si hagués sigut una indústria normal, però no va ser una indústria normal. Es va esdevenir un monstre. Es va fer molt més gran del que havia de ser. Aleshores, hi havia una manera, per exemple, molt fàcil. Miri, escolti, la gent no es pot endeutar més enllà d'un determinat nombre d'anys. No es pot endeutar per més d'una generació. No es pot endeutar per una altra cosa que també ha dit molt bé el Pere Esteve, per una quota. Vostè quan pot pagar? I si en aquell moment l'economia familiar estava relativament bé, doncs mira, jo puc pagar fins a 1.000 euros al mes. Doncs no pateixi. Vostè continua pagant sempre 1.000 euros, però li anirem allargant el període de pagament. En lloc de 10 anys, 15, en lloc de 15, 20, en lloc de 20, 25, en lloc de 25, 30, 40 i hasta 50. Amb la qual cosa, això resistia un augment de la bombolla que no tenia fi. I aquest augment de la bombolla no tenia fi i algú havia de dir, doncs no, un no es pot endeutar per quota, un s'ha d'endeutar en un període de temps limitat en el temps i la seva quota en relació als seus ingressos i en relació al valor del pis doncs ha d'estar continguda. No pot ser que un s'endeutés més enllà del 100%.
Segons les últimes dades del Consell General del Poder Judicial, el segon trimestre del 2011 es van presentar 16.464 procediments de desnonaments als jutjats espanyols, batent així tots els rècords i marcant un nou màxim històric. Això suposa un augment del 21,2% respecte al mateix període del 2010. A la província de Barcelona hi ha 23 execucions hipotecàries i 18 desnonaments cada dia i s'han començat a prendre mesures. L'alcalde Trias ha firmat una moció per la qual la capital catalana es declara ciutat activa en la prevenció de desnonaments per dificultats econòmiques i en defensa del dret a l'habitatge. Les sol·licituds de desnonament són fetes, en la majoria de casos, per entitats financeres quan els clients deixen de pagar la hipoteca, tot i que també hi ha casos per impagaments de lloguers. I get money from you to tickle your whim
or blow up your mind. Senyor Anton Gasol, què hem de fer amb els desnonaments?
Bueno, jo crec que hi ha alguna iniciativa per part d'alguna entitat, i jo crec que segurament s'hauria d'estendre, que és que abans d'executar una persona, si és possible reconvertir allò en un lloguer o una mena de lloguer, escolti, bueno, doncs quedis... pagui un lloguer que estarà una mica en funció de les seves possibilitats i jo crec que, sense entrar en més detalls, aquesta seria una bona opció, és a dir, reconvertir la propietat en un lloguer o una mena de concessió i si després les coses es recuperen i aquella persona torna a poder recuperar una posició econòmica que li permeti tornar a accedir a la propietat i tornar a accedir.
Fa un temps, fa un parell de mesos gairebé, amb les eleccions, alguns partits polítics ens deien, doncs, ens anunciaven que si guanyaven, doncs, el pis d'alguna manera cancel·laria la hipoteca. Aquest era un dels anuncis principals d'alguns dels partits. Això és possible? I és positiu
sí,
per l'economia?
Bueno, jo crec que tot és possible. Ara, fins ara... Els préstecs es demanen a títol personal i, per tant, a qui es fa responsable de la devolució del crèdit és el titular de l'operació. Aquest titular de l'operació, que pot ser una persona o poden ser dues persones, va acompanyat, de vegades, per uns avals o per unes garanties complementàries. Aquests avals són aquelles persones que van assignar i diuen, mira, si no respon el titular, doncs jo... en segona instància respondré, no? Avala aquella operació. O pot ser amb una garantia, i aquesta garantia pot ser de diverses maneres. Pot ser una garantia, per exemple, de valors o una garantia dinerària. Miri, tinc un dipòsit i si no puc pagar, doncs es queda aquell dipòsit. O una cartera de valors. I la que coneixem més és la garantia immobiliària. Miri, si jo no puc pagar, bueno, no és si no puc pagar. Jo demano el crèdit i, a més de la meva responsabilitat com a titular de l'operació, hi acompanyo la garantia hipotecària, que és el bé que jo compraré amb els diners que vostès em deixen. I, a més, és molt fort aquí a Espanya des del punt de vista de dret, l'execució hipotecària, els procediments i tal, doncs això està molt ben argumentat, de tal manera que la garantia hipotecària s'ha convertit en molt més potent que hasta la pròpia garantia personal del titular de l'operació. Em pregunta, bueno, i n'hi hauria prou, doncs, amb aquesta garantia hipotecària? Doncs, bueno, tot això és una qüestió del protocol del crèdit, és a dir, per comptes de dir, jo demano el crèdit a títol personal, jo demano un crèdit per concedir aquella cosa i l'única garantia que respondrà de la devolució d'aquest crèdit és la garantia hipotecària. I això podria ser que encarís una mica l'operació. Però jo crec que això no hauria de ser una única manera de fer-ho. Un pot dir, mira, jo només vull respondre amb la garantia hipotecària i no vull garantia personal. És com allò de les societats limitades. Mira, jo només responc d'una manera limitada a la societat. No responc amb els meus béns personals. És una manera. I també van a demanar finançament, veritat, aquestes societats, o les societats per accions.
I amb les hipoteques que tenim ara? És a dir, que ara una persona...
Les hipoteques que tenim ara estan concebudes i contractades d'una determinada manera, i per tant les obligacions són les que són. Immediatament he d'afegir que hi ha algunes entitats financeres, algunes molt representatives del nostre país, que accepten l'adhesió en pagament i, a més, l'accepten d'una manera, jo diria, més aviat proactiva, i que no reclamen el que es coneix com a deute residual. Però aquí vull treure un tema que jo crec que no se'n parla mai i que té molta rellevància, que és quan una persona deixa de pagar un crèdit i quan l'entitat li diu, quan ha deixat de pagar un nombre de rebuts i l'entitat finalment li diu, mira, escolti, li dono per vençut el crèdit, no només els rebuts que no m'ha pagat, sinó també tot el capital pendent que hi ha de devolució. Dono per vençut el crèdit, aquest és el capital pendent, aquests són els rebuts que no ha pagat, per tant, els interessos de tot aquest temps puja tant, i a més, des de que m'havia d'haver pagat els rebuts fins ara, hi ha uns interessos de demora. Tot això és el que se'n diu la certificació del deute. Això se'n va al jutge. Miri, escolti, li presentem aquesta demanda contra aquest senyor per aquest deute, que és el que certifiquem. I aquest és el deute que reclama la institució, l'entitat financera, sense perjudici, diu, amb una clàusula, de que li podem reclamar els interessos des del moment en què presentem aquesta certificació de deute fins al moment en què es produeixi l'execució. I, a més, el tipus d'interès, que normalment són tipus d'interès molt alts, del 20% anual o així. Doncs miri, des del moment en què es fa la certificació fins al moment en què es fa l'execució de la subhasta poden passar fins a 2 anys o més. Aleshores, si un deute és de 100.000 euros, per exemple, aquest que certifica l'entitat, i cada any, només per interessos de demora, se li poden reclamar un 20%, és a dir, 20.000 euros, en 2 anys, 40.000 euros, un 40% o un 50% d'aquest deute, que serà la millor deute residual, és atribuïble a la lentitud de l'administració de justícia. Per tant, és atribuïble a l'administració pública i no hauria de ser atribuït al deutor, perquè ell no pot fer-hi res que allò en un mes o 2 o 3 es porti a la pràctica. Per tant, se li ha acumulat un deute que hi ha entitats que no el reclamaran, el deute residual, però el poden reclamar. Aleshores, jo dic, aquest deute residual, això que ha fet la bola més grossa, algú hi hauria de posar mà i dir, escolti, si és l'administració de justícia la que s'endarrereix, el culpable d'això i qui ho ha de pagar o qui ho ha de condonar és l'administració de justícia, no el titular de l'operació, ni tampoc l'entitat financera hi hauria de perdre, però no el titular. I aquest és un tema molt rellevant i que jo no ho sento que ningú en faci esment. Imagine someone waiting at the cottage door. What your heart's become, one who could ask for anything.
Doncs seguim aquí a Plusvàlua de Ràdio Estel i Ràdio Principat parlant d'un tema clau avui en dia, que és l'habitatge. El senyor Anton Gasol ha parlat d'un tema, ha tret sobre la taula un tema que després ha donat aquí una mica de debat, arribant una mica a la mateixa conclusió de sempre: la banca sempre guanya. Seguirem parlant d'aquest tema, però ara m'agradaria presentar-los el nostre tercer convidat d'avui, senyor Toni Bosch, economista i especialista en habitatges de lloguer pel sistema concessionari. Avui hem convidat dos persones rellevants en el tema de diferents maneres d'accedir a un habitatge. Expliqui'ns una mica, senyor Bosch, què és aquest sistema concessionari.
Sí, això neix, bueno, neix de fa, la veritat és que bastant temps. Nosaltres som un grup de professionals que tots venim, la majoria venim d'empreses cotitzades, som directius d'empreses cotitzades amb diferents modalitats, i al final vam intentar, doncs, per un tema purament personal i social, de dir, escolta, es poden fer les coses d'una forma diferent? Podem centrar en els eixos dels models econòmics i dels sistemes econòmics de les companyies, podem centrar realment a les persones d'una forma equilibrada per poder accedir a l'accés a l'habitatge? I d'aquí vam estar treballant i va sortir el projecte Access Housing. El projecte Access Housing, que en el 2009 va ser l'embrió d'un projecte no de llei en el Congrés dels Diputats, que va ser acceptat per majoria, dels quals ho va presentar en CiU, i nosaltres vam veure a tots els partits polítics, i a tots els partits polítics només un partit polític, fins i tot plataformes cíviques vam estar veient, i només un partit polític es va atrevir, doncs, a presentar-ho.
Què era això tan atrevit que presentava?
Sí, això, el nom del projecte de llei, ho dic per fer una mica, doncs, la seqüència, era, doncs, la creació d'un parc d'habitatge assequible en règim de lloguer, doncs, amb col·laboració públic-privat, els famosos PPP, que està molt de moda avui en dia, per implementar, doncs, infraestructures quan l'activitat pública, doncs, no pot fer front, o via endeutament, via inversió, òbviament hi havia dèficit.
Això, no? Fa quan?
Això va ser el 2009, es va presentar el 25 de juny del 2009 i es va aprovar el 14. Nosaltres vam estar, doncs, a la Comissió d'Habitatge del 2009, i el 2010, bé, el ministre Blanco, quan van fer la, bueno, fusió, quan va agafar les competències d'habitatge, doncs va dir que estava molt d'acord i que ho treballarien, no? Nosaltres vam estar, ara explicarem el model, però vam estar treballant ja amb la SPA, la Societat Pública de Lloguer, i ara estem treballant, doncs, amb l'Agència Catalana de l'Habitatge per intentar desenvolupar d'una forma pràctica ja, doncs, aquest model. Aquest model es basa en que l'objectiu són les persones. L'objectiu és facilitar l'accés a l'habitatge amb recursos privats, sol privat, no sol HPO, perquè nosaltres no hi creiem, l'HPO, és un model totalment desfasat, ineficient, i quan ha de funcionar, que és en les situacions econòmiques pitjors, en les situacions cícliques més adverses, és quan ha de funcionar bé el model HPO, resulta que no funciona, perquè té una restricció, que és la restricció de l'accés al crèdit per part dels promotors, per part dels qui compren habitatge. Per tant, és un model que no funciona. Bé, el nostre model es basa en que conceptuar l'habitatge com una infraestructura. Molt bé. Si conceptuem l'habitatge com una infraestructura, ens oblidem del model promotor, que no és eficient per generar infraestructura, i ens centrem als models...
Una infraestructura pública.
No. No, pública o privada. Això és igual. Llavors, ens centrem en els models molt avançats, molt desenvolupats, de moltes formes diferents, que són els models Project Finance. Tots els models Project Finance, que realment estan basats per desenvolupar infraestructures, el concepte d'ells és que la finalitat, hi ha algú que diu, aquí necessitem aquesta infraestructura, autopistes, el que sigui. Molt bé. Llavors, molt bé, jo assumiré el risc? No. El risc ens ho repartirem entre tots. Riscos financers, operatius, de negoci, de mercat, tots ens ho repartim. A partir d'aquí es crea un pool que entra gent que financia, gent que ho construeix, gent que ho explota, gent que... etcètera, etcètera. Bé, i a partir d'aquí, cada un d'ells es reparteix el risc. A nosaltres com funcionem? Miri, els models bons immobiliaris, fora d'Espanya, quan parlem de real estate, o sigui, quan parlem d'immobiliari, és real estate. El real estate és el negoci patrimonial, no és el development, que és el que entrenem nosaltres aquí com a promotor. El development, el real estate, realment el que ha d'haver-hi és un inversor que ha de treure rendibilitat amb pocs riscos, i ell sap del seu negoci, que és gestionar, llogar, etc etc. Un parc eficient d'habitatges, un mercat eficient de lloguers, es fa amb grans operadors, grans inversors, reduint molt els costos de gestió i, sobretot, repartint-se els riscos. Els grans models, tant l'anglosaxó, el francès, l'australià o el canadenc, són quatre totalment diferents, en els quals funcionen molt bé. Bé, nosaltres el que fem és conceptuar l'habitatge com una infraestructura, al qual ha d'haver-hi un gestor, un explotador d'aquella infraestructura, ha d'haver-hi algú que digui necessitem aquest tipus d'infraestructura aquí, que és un sponsor, que pot ser públic o privat, ha d'haver-hi un inversor, que és qui posa els diners, i ha d'haver-hi, òbviament, un usuari. L'inversor el que fa és adquireix un habitatge, adquireix no un habitatge, sinó adquireix un pool, una cartera d'habitatges, és un negoci majorista, on el gestor de la infraestructura és qui li ofereix tot tancat. Aquest inversor, que en termes normals i naturals, l'inversor patrimonialista, assumiria, és a dir, aniria a un promotor de forma normal, compraria l'habitatge i el posaria de lloguer. Assumiria el risc de no llogar-ho, assumiria el risc de que baixin les rentes, que és el risc de mercat, assumiria el risc de gestionar aquell habitatge, per tant, els costos del manteniment, costos de gestió, etc. I amb això li tindria que treure una rentabilitat esperada inicialment, que ja veurem si es compliria amb tots els anys, i el que és molt important, tindríem que tindre un habitatge que sigui molt competitiu des de la vessant de rendibilitat, per tant, que els costos de gestió i de manteniment siguin molt baixos, que els costos es disparin a partir dels 15 o 18 anys, però durant els primers 15 anys siguin molt baixos, per tant, ha de ser un habitatge conceptuat, dissenyat, conceptuat per ser llogat, no per vendre i després, si no el venc, el poso a lloguer, no té res a veure, perquè això és un habitatge que no és eficient per l'activitat de lloguer. O sigui, assumirà tots aquests riscos. I en funció de tots aquests riscos, però també hi ha una cosa molt important, que ha assumit un cost d'inversió en relació al promotor. És a dir, li ha comprat l'habitatge al promotor. Molt bé? I el promotor té un marge. I el promotor té uns costos financers, perquè és un model apalancat, utilitza molt deute, i també té uns costos comercials. Aproximadament té un cost no repercutit a l'activitat de lloguer, que és sobreafegit, pel fet que actualment, com s'està fent, l'inversor patrimonial li compra el model promotor, el promotor, d'un 28%. És a dir, entre el marge, el cost financer que està dintre del preu que paga l'inversor, més els costos comercials, està entorn entre un 25 i un 28% de més. Bé, el model access housing el que fa és dir, no, miri, com que és una infraestructura, jo li venc a vostè la infraestructura perquè després, el que és l'habitatge, després vostè me'l cedeixi a mi l'explotació durant mínim 10 anys i encàrrec això, i com que això és una infraestructura, jo m'encarrego de construir-li com vostè vol i de gestionar-li i de gestionar per compte meva, i en base a això vostè s'estalviarà aquest 28%, entre el 25 i el 28%. És a dir, el inversor de patrimonialista no està pagant un marge al promotor, sinó que realment compra a un constructor, bon, al gestor, que fa de constructor i de project manager, facilita, implanta aquesta infraestructura, la gestiona, assumint els costos de gestió, de manteniment, al gestor de la infraestructura, no a l'inversor, i llavors només... Què hem fet aquí amb l'inversor? A l'inversor li hem tret els costos de gestió, els costos de manteniment, ha comprat més barat que a preu de mercat, i falta una cosa, qui assumeix els riscos de mercat, és a dir, que les rentes pugin o baixin, o, en aquest cas, el risc és que baixin, i que no ocupi i que m'impagui. Bé, busquem la figura de l'espònsor, com qualsevol infraestructura. En aquest cas, nosaltres, sobre preus de mercat, som capaços d'introduir en el mercat habitatges de 3 habitacions, 91 metres quadrats, construïts sense plaça de pàrquing. Els habitatges tenen plaça de pàrquing, però, òbviament, amb aquest preu no hi hauria plaça de pàrquing, entre 375 i 425 euros al mes. Això, i precisament aquest model, és independentment, encara que sembli mentira, de la localització del sòl. És a dir, en un cas extrem, que no seria el d'equilibri de mercat, però en un cas extrem, al Passeig de Gràcia podríem tindre habitatges de 425 euros al mes. Òbviament no els tindríem, i ara veurem per què, perquè aquest segment ho aprofitaríem, és a dir, aquest producte, aquesta localització, l'utilitzaríem per un altre segment de població. Però el que nosaltres estem fent és, amb zones promitges de que està costant de promig un habitatge de 75-80 metres quadrats, tres habitacions, just, està costant de promitge entre 750-800 euros, poblacions superiors a 50.000 habitants amb zones econòmiques, doncs, Vallès Occidental, doncs, Cinturons de Madrid, o sigui, zones mitjanes, no centres de ciutat, doncs, nosaltres estem col·locant. O sigui, som capaços amb aquest model de col·locar en el mercat habitatge lliure, privat, per menys d'un 60%, o sigui, amb un estalvi del 60%. A l'inversor s'hi guanya molt més, s'està doblant la rentabilitat neta, no bruta, sinó neta del mercat, perquè hem dit que tots aquests riscos no els assumeix. I falta una figura molt important, que és la figura de l'espònsor. La figura de l'espònsor diu, ja que algú, el gestor, m'ofereix els habitatges a un preu molt assequible de lloguer, puc utilitzar aquest avantatge competitiva per mi, és a dir, per fidelitzar un client, com seria en cas d'empreses de retail, o fidelitzar un ciutadà aplicant polítiques d'accés a l'habitatge que no tinguin cost contra el dèficit públic ni m'impactin contra els resultats econòmics. I per l'altre cantó, és jo sóc una companyia, puc utilitzar aquesta infraestructura per gestionar el meu cost de mobilitat dels meus treballadors i o per fidelitzar els meus treballadors? Aquesta és la figura de l'espònsor, el qual, per compte de poder aconseguir aquest habitatge més econòmic, el que faig és jo m'obligo a assumir aquella renta durant els pròxims 10 anys, independentment de que si jo li llogo a algú, aquest algú, si no paga, jo faig front.
Senyor Pere Esteve, tinc entès que vostès tenen actualment un edifici que estan acabant per fer habitatge de lloguer, crec, del 22@ de Barcelona, habitatges amb protecció oficial de lloguer. El senyor Toni Bosch ens parlava d'un altre sistema. Com ho veu? Com ho estan projectant vostès? És viable, no, el lloguer avui en dia? L'HPO és una via desfasada o és una via de futur?
Bé, les polítiques socials d'habitatge són necessàries, en primer lloc perquè hi ha molts ciutadans, doncs, que no poden accedir a la compra. Vull dir que històricament tothom ha d'accedir a la compra, també ha estat un model que ha portat, doncs, les persones a fer un gran esforç. Jo penso que el lloguer és una alternativa perquè no tothom pot accedir a un habitatge. El que no pot ser és de que les polítiques socials, el Pla de l'Habitatge 2009-2012, doncs a la meitat, el 2011, se'ns faci una retallada, o sigui, no tenim ni estabilitat 4 anys. Se'ns faci a la meitat una retallada, per exemple, del 60% de les ajudes en el temps polítiques de lloguer. es faci una retallada a tot el que són les ajudes de l'entrada amb la venda. A partir d'aquí, això és incomprensible des del punt de vista de que tampoc són tants diners. Però realment sí que era donar cobertura a unes famílies, a una gent doncs, que puguin entrar doncs, en un habitatge. Jo penso que nosaltres tenim una fundació que es dedica només a política d'habitatge social. Tenim a Matadepera 36 habitatges de protecció oficial i també tenim aquí a Barcelona i també n'hi ha un altre projecte a Badalona per tot dintre de l'àmbit de la protecció oficial i amb dret de superfície. És evident que hi ha determinats sòls que només s'hi pot fer política social d'habitatge perquè no són lliures per desenvolupar doncs, els PPPs famosos, no? Jo penso que l'habitatge protegit, sempre i quan tingui aquest caire social i tingui aquestes ajudes que li pertoca, doncs és un instrument vàlid i la mostra està en que, evidentment, els lloguers doncs, estan en aquesta línia de preus que s'ha comentat dintre del que seria la protecció oficial. Jo penso que les polítiques dels ajuntaments del dret de superfície és una bona política des del punt de vista de no perdre el patrimoni, crec que ja és hora.
Sí.
Igual que penso que les polítiques d'habitatge social, nosaltres hem defensat, des de la Federació, quan jo hi era, defensàvem que no es tractava de qualificar habitatges, que es tractava de qualificar el sòl. Perquè el que no pot ser, i nosaltres hem pensat sempre així, almenys jo ho penso personalment així, és que un habitatge protegit, l'esforç que ha suposat des del punt de vista financer a l'Estat, perquè unes famílies puguin gaudir d'un habitatge que al cap de 30-40 anys passi al mercat lliure. Amb la qual cosa, llavors, és un habitatge que s'especula amb ell quan ha tingut unes ajudes molt importants. Jo penso que aquest habitatge, quan s'envelleixi, el que s'ha de fer és tirar-lo a terra i tornar a construir.
Exacte.
Però sobre un sòl que està protegit, perquè si no, per fer polítiques socials, sempre hem d'estar promocionant habitatges, perquè els que teníem fet amb l'esforç que ha fet i que ha costat a l'Estat, doncs desapareixen. Home, si es passen a lliure, potser també l'Estat també tindria dret a les plusvalues.
Bueno, potser tal com has dit tu, Pere, el tema del dret de superfície, a la millor és una opció que supera alguns d'aquests inconvenients. És a dir, una administració pública té un sòl i el que fa és, diríem, cedir-lo a que algú assumeixi el risc de construir-hi i el que compri, només compri el dret a estar-hi allí durant un determinat nombre d'anys. És com allò d'un pàrquing, una concessió de 20, 30 anys o una cosa d'aquest tipus. Perquè aleshores el que pot fer és millorar o augmentar molt la rotació. Escolti, vostè està aquí uns quants anys i després potser estarà en una altra situació i podrà anar a un altre lloc. Per tant, la rotació, que és una mica el fet de no... que no s'arteriosclerizi la persona o la família allà dintre, espera que s'acabi el període d'habitatge protegit i després passi a vendre'l. O sigui, jo penso que la iniciativa que sobretot l'Ajuntament de Barcelona, pel que conec, està fent en tirar endavant drets de superfície, amb la qual abarateixen molt l'accés en aquestes superfícies, és a dir, l'accés al pis, jo crec que és una bona iniciativa que s'hauria de difondre.
No, perdona. No, hi ha el termini són 75 anys d'aquest dret de superfície.
Màxim.
I llavors hi ha un altre aspecte que és molt important. L'administració ha fet habitatge de lloguer. I com que no ha seguit unes polítiques de manteniment, els ha acabat venent perquè li era més factible. Això és un altre error històric, també.
Perquè no pot ser un operador qualificat. Ah,
exacte. En canvi, els drets de superfície, nosaltres estem obligats d'aquí 75 anys a entregar aquest edifici amb la bellesa natural de l'edifici, però funcionant.
Sí, a part que a mi m'agradaria, vostè, senyor Esteve, ha dit una cosa que està molt extesa en el mercat, i jo personalment no hi crec. És a dir, hi crec com s'ha fet fins ara, però crec que estem trencant els models, s'han de trencar els models, i com deia Einstein, no podem intentar buscar la solució si partim i seguim el mateix procés per buscar la solució arribant al mateix lloc. No? Uh-huh. Jo crec que, igual que hi ha dos arguments amb el totxo que s'han dit sobre la taula, de que el totxo no baixa mai de preu i tothom vol comprar... tothom té mentalitat de comprar, són, jo crec, que dos fal·làcies que no són veritats. Doncs una altra fal·làcia que no és veritat és que no és cert que només es pugui fer polítiques socials d'accés a l'habitatge a través de lloguer i a través amb recursos públics. No estic d'acord. Sí, la principal política d'accés a l'habitatge és, per part de les administracions públiques, és no posar ni un duro més sobre la taula. Ni un duro més sobre la taula. És fer que hi hagin estratègies, marcar un pla estratègic a mig i llarg termini per desenvolupar de forma molt eficient el parc de lloguer. Aquesta, de forma privada, aquesta és la principal habitatge, la principal política pública, o sigui, per facilitar l'accés a l'habitatge. I la gent dirà, allà en privat i públic. Sí, sí, és el més important, per una raó. El que marca i el que limita la volatilitat dels preus dels habitatges no és l'escassetat del sòl o que hi hagi molt o menys sòl. Això és una altra fal·làcia. És que hi hagi un mercat lloguent, un mercat potent de lloguer, un mercat eficient, distribuït, en producte de totes les necessitats del que necessita un projecte personal. Una persona, 22 anys, té unes necessitats, aquest projecte personal anirà evolucionant i anirà canviant de necessitats, tant per nivell de producte, 50 metres, 120 metres, 70 metres, 120 metres, si té una família nombrosa, com avui estic aquí i demà estic a Madrid o demà estic on sigui. Necessita una infraestructura amb producte diversificat i gestionat per grans operadors. Només així es pot aconseguir que el parc sigui eficient i, sobretot, que hagi menys volatilitat en el preu de l'habitatge nou.
El principal problema actualment de no desenvolupar polítiques de lloguer és el finançament, imagino.
Aquí està el problema. Per tant, un altre dels recursos escàs és que el de l'Ajuntament de Barcelona dels 75 anys, jo personalment no hi crec. Està molt bé, és una bona iniciativa, és trencar els models de fer les coses, però no és eficient des del punt de vista de generar un mercat profund de lloguer.
Però s'estan fent projectes i això és positiu.
Això és positiu perquè estem canviant, estem buscant les formes, però perquè sigui, perquè el mercat funcioni, ha de ser un producte que sigui, que es pugui, que tingui molta rotació, un producte molt eficient sent construït perquè els costos de manteniment siguin molt baixos, però sobretot sigui un mercat profund. El que deia el senyor Esteve, estic totalment d'acord, és a dir, un habitatge a 30 anys s'ha de tirar al terra per lloguer, 30-40 anys, s'ha de tirar al terra. És a dir, jo que sóc un operador de lloguer, l'exploto durant 18-20 anys, passa al mercat de segona mà i després tirem el terra i el sòl el tornem a construir i és un altre producte que torna a entrar a la cadena. Hem de fer aquesta cadena. Un habitatge de 75 anys no serveix per res, l'habitatge de 75 anys.
A mi m'agradaria ara que ens centréssim no tant en el negoci que s'ha de fer en el que és el camp de l'habitatge, sinó en les persones, no? Per exemple, el Marc i la Marta, no?, que parlàvem la seva història al principi, què hauran après de tot això? Què haurem après entre tots sobre l'habitatge vivint tot això? Senyor Casol, l'enganxo així agafant aigua.
El que hauran après és que els van entabanar. Els van induir a fer una cosa que no era gens de convenient. Una cosa que consisteix en que li transfereixen el risc les institucions financeres amb ells. Vostè ha tret de passada una mica què passaria si només hi hagués la garantia hipotecària per comprometre's a que retornaries un crèdit. Doncs passaria un fenomen una mica al contrari. La institució financera deixaria uns diners amb una garantia immobiliària, per tant, tindria el risc de la variació dels preus immobiliaris. Què li ha passat a la Marta i al seu company? Doncs resulta que li van dir, escolti, vostè amb el que guanya pot comprar, fins a quan pot pagar això? Doncs miri, li farem un crèdit amb un nombre molt elevat d'anys i després les circumstàncies econòmiques d'aquella parella canvien, les circumstàncies de tipus d'interès canvien i, per tant, el risc de la volatilitat dels ingressos, és a dir, i el risc del tipus d'interès l'assumia la parella, no l'assumia la institució financera. A què ha portat tot això? Ha portat una mica com allò com el mite d'Ícar, no? El laberinte de Creta, que se'n volen escapar construint unes ales amb amb llana o amb teixit emplenat amb cera i que ens semblava que podíem aspirar a tocar el sol. I què passa quan tothom ens pensem que som allò que podríem imaginar, que som benestants, que som rics, que som poderosos, que tenim... Pues que arribem bastant amunt, però quan en passem un determinat límit, els rajos del sol fonen la cera i caiem a l'oceà, no? O caiem al mar.
I hem après, o si tornéssim a tenir uns bons ingressos, ens oferissin tipus d'interès baixos, tornaríem a seguir igual?
Jo penso que hi ha un fet històric que normalment... jo ja he passat dues crisis, les dels 80 i dels 90, quan vam començar
Faria
sales.
Tres, no?
Sí, aquesta és la tercera, el pas que és totalment diferent. Però hi ha una cosa que és molt important, i una vegada el professor Argandoña ens ho va dir, de que quan vam entrar en l'euro ens va dir ens ve una estabilitat de 15-20 anys. Xicots, ens deia, xicots... Aleshores, jo penso que aquest jovent, aquestes persones que han accedit a l'habitatge, no han viscut una crisi. Molt d'aquest jovent no sap què és una crisi. Les crisis abans les teníem cada 5-6 anys, uns períodes, no? Aleshores, érem potser més conservadors, l'accés a l'habitatge teníem que tenir el 20%. Mai havíem plantejat aquesta idea de que et financi el 100 o el 110 i a més podràs comprar el cotxe, això en la nostra edat és impensable. Jo penso que això ha jugat una mala jugada en el jovent, perquè tenien feina estable, fàcilment podies canviar de feina i trobaves un altre i encara milloraves. La capacitat d'endeutament per la compra del pis era relativa perquè tindrien feina, poc estalvi, no s'estalviaves, vivia el dia. Tot això és un còctel que ha estat explosiu. Jo penso que aquest jovent, doncs d'alguna manera, té una decepció sobre els plantejaments que estava vivint, i penso que l'ensenyament és de dir que s'ha de ser més conservador, s'ha de ser més prudent, i més quan tens un endeutament que l'habitatge és l'endeutament més gran que tenim a nivell de família, no?
Se'ns acaba el temps, senyor Pere Esteve. Vostès que estan promovent des de fa anys el tema de l'accés a l'habitatge a través de comunitats de propietaris, si algun oient ens escolta i estigués interessat en poder accedir a un d'aquests habitatges, com podria contactar amb vostès?
Bé, bàsicament amb les sales, a la nostra web, que és de Sales Serveis Immobiliaris, doncs ens trobarà qualsevol a la pàgina web.
Senyor Toni Bosch, ens agradaria molt també que si algun oient estigués interessat en aquest projecte, en els projectes que tirin endavant des d'aquesta nova metodologia, pogués contactar amb vostès. Com ho podríem fer?
Sí, nosaltres tenim una pàgina web que es diu www.accesshousing.es. No obstant, esperem que d'aquí en breu, en 2-3 mesos, tinguem ja constituïda, hagi passat a la fase de projecte de companyia, hagin trobat el capital, que estem...
És el punt clau
estem,
del tema
estem molt proper a aquesta situació i pugui ja ser una realitat des del punt de vista empresarial.
Que tinguin molta sort.
Moltíssimes gràcies.
Senyor Anton Gasol, moltes gràcies per haver estat amb nosaltres. El seu llibre el poden trobar a les llibreries?
No, jo crec que ja és un...
És un mite, ja.
Un mite, no? És com el mite d'Ícar. Però, bueno, és una cosa que... És allò que diuen, que si la gent no havia advertit, doncs potser gent que no manàvem suficientment i que no teníem prou poder, però sí que havíem dit que això ens portava al precipici perquè hi havia una irracionalitat en el comportament.
Potser la gent tampoc volia escoltar.
Segurament.
Moltes gràcies, senyor Pere Esteve, conseller delegat de Sales Serveis Immobiliaris, president, expresident de la Federació de Cooperatives d'Habitatge i president de la Fundació Sales, per haver estat amb nosaltres aquesta tarda. Moltes gràcies, senyor Toni Bosch, economista, especialista en habitatge de lloguer, pel sistema concessionari directiu d'Access Housing, per haver estat amb nosaltres. Senyor Anton Gasol, doctor en Economia i vocal de la Junta de Govern de Col·legi d'Economistes. Nosaltres ens acomiadem, l'equip que ha fet possible el programa, Toni Guet, a l'equip tècnic, Maria Sierra, la música i ambientació, les veus de Blanca Aranyó i, com sempre, el Centre d'Estudis Econòmics i Socials, qui us ha parlat, Carla Gràcia. Ens veiem com cada setmana, el proper dijous de 8 a 9 del vespre, a Ràdio Estel i Ràdio Principal.
Silencis que fan mal i oblits que van matant. Plusvàlua, un programa produït pel CES i dirigit per Carla Gràcia.
cada dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principal.
Però en una reverència i callarem novament. Silencis que fan mal i oblits que van matant.